Aquesta passada nit s'ha fet l'operació per retirar el niu de vespa asiàtica que es va detectar al complex esportiu de Can Xauvet, a Pineda de Mar, concretament al sostre de la graderia del camp de futbol, que ja ho saben, està a l'aire lliure. Se suma, doncs, als nius que ja s'han trobat anteriorment en d'altres poblacions a l'Alt Maresme, com per exemple Santa Susana i també Tordera. Una notícia que coincideix amb la confirmació aquestes últimes hores de la mort d'un home de 79 anys, això és a Galícia, per la mort d'una picada de vespa velutina, una espècie que també està en expansió aquí a Catalunya i que ha motivat que fins i tot des de la Generalitat s'hagi posat en marxa un protocol d'actuació per la vigilància i control de les poblacions. Dues notícies, doncs, que avui ens porten a trucar al biòleg Pere Alsina per treure una mica l'entrellat de tot plegat. El saludem ara mateix. Bon dia, Pere.
Hola, bon dia.
Hem de puntualitzar que aquest home mort a Galícia era al·lèrgic a les picades de vespa i que, de fet, s'assegura que un 3% de la població és al·lèrgica tant al verí de les vespes i també de les abetlles. Una puntualització important, però que això no treu que ens preguntem fins a quin punt ha de preocupar-nos per la nostra pròpia salut l'expansió d'aquesta espècie de vespa invasora, també aquí a Catalunya.
Però respecte a la salut humana ens hem de preocupar molt poc, perquè la seva picada és similar a la de la vespa europea o de les vespes europees. Per tant, no té cap altre valor afegit que aquesta, ni tampoc és agressiva, en el sentit de dir si una persona va ens ve a picar, sinó que té un comportament exacte de les vespes que hem tingut tota la vida per aquí, que és que et piquen si se senten amenaçades, bé perquè t'acostes al seu niu, o bé perquè et poses molt nerviós. Però una vespa, si tu estàs allà, no ve a picar-te perquè no s'alimenta. No és com un mosquit, que et pica per xuclar-te la sang perquè es forma part de la seva dieta, sinó que és un mecanisme dissuasori per foragitar enemics. Per tant, el grau de permissivitat de la picada de la vespa asiàtica és equiparable exactament el de la nostra vespa. Per tant, en aquest sentit no hem de patir. No hem de patir més, vaja.
Sí que dèiem que la Generalitat ha activat un protocol, fins i tot demana que avisem ràpidament en cas de localitzar un niu d'aquesta espècie de vespa, bàsicament sobre els efectes que té sobre l'apicultura, que sí, són importants.
Sí, aquest és el principal efecte. Pensem que és una espècie, per situar-ho, perquè probablement molta gent que ens escolta no ho sap, és una espècie exòtica de fora que fa pocs anys que és entre nosaltres, en el cas de Catalunya exactament 5 anys, que es va detectar el 2013, en el cas d'Europa en fa 14, es va detectar per primer cop a França, provinent de, sembla que va entrar via transport marítim, ve del sud-est asiàtic, i al Península Ibèrica el 2010 al País Basc. Bé, per tant, fa 5 anys que és aquí amb nosaltres. El principal problema a l'espai està en expansió, ve de zones de clima similar al nostre, subtropical, i per tant s'hi troba bé, i està en expansió. El principal problema no és sobre la salut, com dèiem, és les picades, sinó l'efecte sobre els ruscos d'abelles productores de mel, no? Que les mata. És més gran que elles, les captura, i a diferència del que molta gent pensa, que les mata per menjar, no les mata per ella, no, per menjar-se-les elles, sinó per alimentar les seves larves, de la seva espècie. Apuja la progènia amb insectes que captura i alimenta les larves amb aquests insectes capturats, entre els quals un 80% abelles de mel. Per tant, ella, en canvi, com a adulta, la vespa asiàtica, fa com les altres vespes, s'alimenta de sucs, sobretot de nèctar i de sucs de fruita madura, préssecs, prunes, això.
Diu que poden arribar a capturar entre 25 i 50 abelles al dia. Aquesta és una xifra molt important?
Sí, sí, perquè cada rusc té una mida diferent, però no cal, segons em diria dir, que una abella, agafant aquests números, se'n menja 1.500 en un dia, i 1.500 abelles ja amb un rus ja fan forat. Sí, sí. És un nou risc més per a les abelles, que ja en tenen un altre ara, molt important. Bé, en tenen diversos, les pobres abelles de la mel, que estan patint molt. el sostre hi ha un àcar, una mena d'aràcnid, per dir-ho, una mena de paparra, per dir-ho així vulgarment, que les parasita i les mata. Això ja hi és, eh? Després s'hi ha d'afegir l'efecte de l'eteri dels insecticides i dels canvis d'usos d'hàbitat, eh? Pensem que totes aquelles zones amb flors i tot això, amb els herbicides també desapareixen. I ara ja només li faltava aquesta estocada, pobra, que entri des de fa 4 anys una vespa voraç depredadora d'abelles. I ho remarco, eh? No per alimentar-se elles, no sols mengen elles, sinó per alimentar la colònia del rus de la vespa asiàtica.
Pere, ens explicaves ara que aquesta vespa asiàtica és més gran que les abelles. Aquesta és la principal diferència a simple vista que ens permetria saber si al davant tenim una vespa asiàtica, una vespa o una abella. De vespes n'hi ha moltes. Sí.
No, això en descartaria moltes, perquè hi ha altres vespes molt grans. Hi ha moltes vespes, eh? Nosaltres popularment parlem d'abella i vespa, eh?
Sí.
S'entén, és una simplificació, però hi ha moltes espècies de vespes diferents, com hi ha moltes serps, no? I en diem serp, així, hi ha moltes... Aleshores, la principal diferència és que és l'única que té l'abdomen, que és la part final del cos, amb una sola banda groga. No és aquella mena de jamaia, aquelles bandes negres i grogues intercalades, sinó més una de sola. Envoltada, perdó, d'un negre marró fosc.
Qui vegi un niu i no sàpiga si són de vespes o d'aquestes vespa asiàtica, en tot cas que no s'hi acosti a mirar-ho, que truqui directament doncs, als serveis de la Generalitat, que seran ells els que s'encarregaran de determinar si és una espècie o una altra.
Sí, no sé si el sabés, eh? Hi ha una pugna entre qui serà, qui ha de fer el càrrec de la vigilància i sobretot de l'actuació, sent els serveis municipals. En principi ho assumia la Generalitat, diria que ara la Generalitat està pressionant perquè ho faci els serveis municipals, perquè cada cop se'n troben a més llocs, eh? A més i més llocs. L'espècie està en expansió, jo diria, sense ser un expert màxim en tema de vespa, que ja no es pot erradicar. El que sí que es pot és controlar, mantenir uns nombres més baixos, seguir les polítiques de detecció i eliminació, etc. Però que ja no es pot erradicar, que ha vingut aquí per quedar-se, com altres espècies, com el mosquit tigre, posem per cas, o com tantíssimes, que el màxim que podem fer ja és intentar apaivagar, esmorteir els seus efectes, però ja no anul·lar-los per complet.
En el cas de Pineda, aquesta troballa recent d'un niu de vespa asiàtica, entenem que és l'Ajuntament de Pineda qui se n'ha fet càrrec i que ens explicava ahir que aquesta passada nit és quan es faria l'operació per retirar-lo. És el que toca fer-ho de nit, Pere?
Sí, perquè sembla que menys una activitat és d'activitat diurna i, per tant, si ho fas de dia, ràpidament pots eliminar un rus tenint bona part de la colònia, no tota, clar, perquè la colònia en cries a tot, però a les obreres i als éssers sexuats tenim-los fora, campant i volant. Per tant, de nit sembla més apropiat perquè concentra tota la població a dintre, no? L'altra cosa és que ignoro què se'n fa, jo quin mètode, un cop que agafen el rus, se'n fan, com ho fan i quin és el protocol precís per acabar amb ella.
I per què almenys tenim la sensació que hi ha més presència de, ja parlo, tant de vespes com d'abelles a l'estiu? Perquè nosaltres també sortim més a l'estiu?
No entès la darrera part de la pregunta, perdó. Tenim la sensació que hi ha més presència de vespes?
De vespes i d'abelles a l'estiu.
Perquè són més actives. Els insectes en general, els insectes són més actius, depèn de cada insecte, quan fa bon temps i quan hi ha temperatures agradables i hi ha més vida. La vida, doncs, bull molt més a partir del març-abril, les temperatures pugen, aquells éssers que dormien es desperten, aquells éssers que havien passat l'hivern amb un ou surt una larva i d'aquí tira endavant, i hi ha més vida animal molt, i vegetal a partir de la primavera, sobretot a la primavera fins a la tardor, que a l'hivern. La vida vegetal, penseu que els arbres encara molt més si fossin noruecs o fossin russos. Els arbres no tenen fulles, està nevat, està tot esmorteït. Aquí no s'atura l'activitat biològica com s'aturaria, doncs, a Finlàndia, que gairebé s'atura, no tota, però molt. Les plantes no creixen, no tenen fulles. Hi ha alguns poquets animals que passen l'hivern passant-les malament, però la resta estan en fase o dormint, com un os, o en fase d'un ou, d'una pupa, que és una mena de capoll, o un capoll directament, o ous. Tothom passa el període aquest tan dolent intentant rebaixar l'activitat o anul·lar-la totalment. Aleshores, és amb l'adveniment de la primavera, que tot bull, i és aquí en aquest moment doncs, que hi ha més insectes, més cucs, més abelles, de tot. Les plantes broten, fan fulles verdes, que són tendres, que fan les delícies dels animals herbívors, que els cruspeixen com si fos una amanida aquesta ben verda. Aquests animals són caçats, etc. I les bones temperatures també fa que tot es podreixi, hi hagi més bacteris, tot. Tot va amb la velocitat més alta. Tu deixes un bistec, per dir-ho ràpidament, a 30 graus amb un 90% d'humitat en un lloc i desapareix en 4 dies. No. I el deixes a 0 graus i 3% d'humitat i et dura 3 mesos.
Doncs molt didàctiques, com sempre, les teves explicacions, Pere Alsina, avui interessant-nos...
Intento ser gràfic,
Doncs ho ets, i moltíssim, i molt pertinents les explicacions avui, després que aquestes últimes hores doncs, haguem sabut que s'ha trobat aquest niu de vespa asiàtica, ja s'ha retirat del complex esportiu de Can Xauveta, Pineda de Mar. Moltíssimes gràcies un dia més per les teves explicacions, Pere. Bon estiu.
A vosaltres, a disposar.
Gràcies.
A reveure, bon dia.
Molt bé, Pere, ja ho tindríem.